Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem, com sempre, amb els titulars. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Rebuig dels comerciants del carrer Barcelona. La Càmera de Control de Trànsit, que fa dues setmanes va instal·lar l'Ajuntament de Calella. Justament ahir, segons expliquen, es va col·locar la senyal vertical que prohibeix la circulació de vehicles excepte els autoritzats i per càrrega i descàrrega.
Els comerciants que hi ha al carrer consideren que la mesura els afecta negativament a la seva activitat. De moment no han rebut cap informació sobre quan es començarà a sancionar els vehicles que hi accedeixin sense autorització. El sistema de control de trànsit a través de càmera ja es fa servir, recordem, al carrer Sant Joan i també al Jovara.
I trobada viva i en bon estat de salut, la veïna de Pineda de Mar, que va desaparèixer dissabte passat, la família de Justina Muñoz, de 68 anys i que pateix demència, havia fet una crida perquè els ciutadans col·laboressin en la seva localització.
Ja ha estat així, un veí de Palafolls la va veure a la zona del cementiri i va avisar la policia local, que la va anar a rescatar i li va fer unes primeres atencions. Després la va traslladar a l'Hospital de Calella. Es posava fi així ahir a la tarda una recerca que s'havia allargat durant 6 dies amb la participació de nombrosos efectius de cossos d'emergències.
Uns 200 professionals de la salut han participat avui divendres a la 5a jornada de treball social del Maresme i la Selva que organitza la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
L'objectiu és actualitzar i compartir la informació dels recursos que existeixen al territori per donar una millor resposta als usuaris en matèria d'intervenció social i salut. Avui ens en parlarà un dels ponents, és Joan Subirà, catedràtic de Ciències Polítiques, també la coordinadora d'aquestes jornades, Rosa Mejías. Tots dos han estat avui a Calella.
I en esports, aquest diumenge es disputa la mitja marató Costa Barcelona-Maresme de 21 quilòmetres de distància amb un recorregut que abraça quatre poblacions: Calella, Pineda, Santa Susana i Malgrat de Mar.
Enguany, a més de formar part del calendari del Gran Premi Challenge Diputació de Barcelona de mitges maratons, la mitja de Calella també amplia l'oferta amb una cursa paral·lela de 5 quilòmetres de distància. Sobre la participació dels atletes que parteixen ja com a favorits i d'aquestes novetats, en parlarem avui a l'Info Migdia amb Manel Vicente de Esport, que és l'empresa organitzadora de la cursa.
Rebuig dels comerciants del carrer Barcelona a la Càmera de Control de Trànsit, que fa dues setmanes va instal·lar l'Ajuntament de Calella. Justament ahir, segons expliquen, es va col·locar la senyal vertical que prohibeix la circulació de vehicles, excepte els autoritzats i també el temps de càrrega i descàrrega.
L'Ajuntament de Calella, doncs, ha començat el procés d'implantació del sistema per regular el trànsit mitjançant càmeres de videovigilància al carrer Barcelona, després de les experiències a Sant Joan i Jovara, on se sancionen els vehicles que circulen en horaris prohibits. Els comerciants que ja al carrer consideren que la mesura els afecta negativament a la seva activitat. És per això, segons ha explicat Nacho Mediavilla, del centre veterinari, que van demanar una reunió amb el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Torrent, per traslladar-li els dubtes. Diu que només ha aconseguit que s'estableixin aquestes hores de càrrega i descàrrega, és als matins de 10 a 12 i a les tardes de 6 a 8.
Clar, no, si la gent no pot arribar a vegades a davant del negoci, pues es buscarà un altre lloc per anar, llavors vulguis o no. Doncs pot repercutir al nostre calaix. Sí, vam anar amb el del negoci de la peixateria, me'n sento, i vam parlar-ho, i gràcies a parlar una mica vam aconseguir aquesta espècie de tracte entremig, que donen dues hores al matí i dues hores a la tarda de càrrega i descàrrega, per poder que puguin entrar els nostres clients. Però, bueno, és una mica una solució salomònica.
La senyalització estableix que només està permès a la circulació de vehicles autoritzats prèviament amb el registre de la matrícula. Una altra qüestió que van posar sobre la taula els comerciants durant la trobada amb el tinent d'alcaldia de Seguretat és què fer si un dels clients aparca per emergència al carrer i rep després una multa. Hi ha la possibilitat que l'anul·li a través d'internet, però això és per Nacho Mediavilla, més feina que ells no tenen per què assumir.
I aquestes hores no es multarà, llavors. Quan entri un client, jo què sé, clar, el cas del meu negoci, clar, jo pot ser que tingui un client que té un gos que pesa 60 quilos i que no pot caminar. Llavors, en el cas que entri un client i em va dir que podríem entrar en una web per poder anul·lar la multa, però clar, ja això ens està complicant la situació, no? Ens fa treballar més, però bueno.
La preocupació de Nacho Mediavilla també és compartida pels altres establiments del carrer. La responsable de la botiga de productes canins i d'animals creu que la instal·lació d'aquesta càmera els afecta molt negativament a tot el que és el petit negoci.
Com a botigueta petita de poble ens perjudica. Ens perjudica, jo crec que bastant. Perquè ja avui en dia hi ha molts de factors que ens afecten, sobretot via internet, via aparcament, via que cada vegada la gent surt menys al carrer a comprar, doncs ens perjudica bastant.
Els veïns expliquen que de moment no han rebut cap informació sobre quan es començarà a sancionar els vehicles que hi accedeixin sense autorització. Aquest sistema ja s'utilitza, com dèiem, al carrer Sant Joan i també a Jovara.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Final feliç en el cas de la desaparició de Justina Muñoz Barba. Una patrulla de la policia local de Palafolls la va trobar ahir a les 5 de la tarda, viva i en bon estat de salut, tot i que ha estat rebent també atenció mèdica a l'Hospital de Calella. La seva localització posa fi al dispositiu de recerca que es va activar el cap de setmana passat i en el qual hi han participat efectius de terra i aire i també unitats canines que han estat buscant-la per la zona d'Orsavinyé i també al Montnegre.
La notícia es confirmava ahir a la tarda. La bona notícia, un veí de Palafolls va alertar la policia local en trobar-la sola i desorientada a la zona del cementiri. Així ho explicava el sergent de la policia local de Palafolls, Miquel Àngel Martín, a l'emissora municipal.
16 hores 45 minuts més o menys s'ha rebut una trucada d'un veí que una dona que està mig desorientada per la zona del cementiri. Acte seguit ha anat la patrulla a comprovar i bueno, la patrulla ha observat la dona aquella i com que teníem dintre del vehicle la fotografia, ja sabíem que era ella. L'han evacuada a la comissaria, li han donat una mica d'aigua i de menjar i bueno, ha vingut l'ambulància, Mossos i els familiars i la senyora ha sigut evacuada a l'hospital i bueno, m'han acompanyat amb la família. Mossos són els que s'encarreguen ara de fer la diligència.
Justina Muñoz, de 68 anys i que pateix demència, va desaparèixer dissabte passat quan anava acompanyada del seu espòs. La família va iniciar llavors una crida per recollir pistes que poguessin ajudar a localitzar-la, tant aquí al Maresme com també a Barcelona o Gavà. Segons explicava la seva filla, aquí a Ràdio Calella Televisió, diverses càmeres de vigilància l'havien enregistrat en diferents punts del Maresme, per exemple en una benzinera de Malgrat o també a Arenys de Mar. L'alcalde de Pineda, Xavier Amor, ha agraït la tasca de tots els cossos de seguretat, també de les persones que han col·laborat en fer difusió de la recerca.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Més de 200 professionals de l'àmbit de la salut i dels serveis socials de la zona de l'Alt Maresme i de la Selva Marítima es donen cita avui a Calella en la cinquena jornada de treball social. Un espai de reflexió al voltant dels serveis socials i també de diferents projectes innovadors que estan al servei dels serveis socials i també de la salut. Avui en parlem, de fet, durant tot el matí s'han programat diferents activitats i una és també una taula rodona amb diferents ponents per parlar del poder transformador des de la vessant social. I un dels convidats en aquesta taula rodona és el senyor Joan Subirats. Ell és catedràtic de Ciència Política que també ens atén abans de començar aquesta taula rodona a Ràdio Calella Televisió. Senyor Subirats, bon dia i benvingut.
Bon dia.
Una mica es parlarà d'aquest poder transformador des del punt de vista social. Vostè, des de la seva vessant també, des del punt de vista més de ciència política, què és el que portarà en aquesta taula rodona?
Bé, el que és bastant obvi és que no ens serveix seguir parlant de crisi, quan una crisi dura tants anys, comença a ser formar part del paisatge, no? I comença a ser millor parlar de canvi d'època. En un moment de canvi d'època, molts dels paradigmes, dels conceptes que havíem utilitzat històricament en qualsevol àmbit, en política educativa, en política sanitària, en política social, comencen a no servir, no? I per això es parla molt últimament d'innovació social, en el sentit, doncs, de buscar noves respostes a problemes vells, però també a problemes vells que es presenten de maneres noves, no? Per exemple, doncs, és obvi que la nostra societat s'està envellint. Això és una bona notícia perquè, diguem-ne, la gent té més esperança de vida, però vol dir que planteja problemes importants i significatius en l'àmbit de l'atenció dels crònics. La relació entre l'àmbit social i l'àmbit sanitari s'ha de millorar i s'ha de treballar millor perquè diguem-ne, seguir treballant de manera segmentada no funciona. És important que a més, no pensem només que la resposta ha de ser tècnica, cada vegada ens agrada més formar part del diagnòstic dels problemes, no? Jo tinc amics metges que em diuen, abans arribaven els clients, diguem-ne, per dir-ho així, els ciutadans, i em deien, no em trobo bé, metge, què em passa? I ara em venen i em diuen, ja sé el que em passa, ja sé el que m'haig d'aprendre, perquè ho he mirat a internet, etc. Això que sembla una anècdota és una forma de, també d'entendre que la gent vol participar més en els diagnòstics, perquè llavors vol que el tractament sigui conjunt. Bé, llavors la relació entre els ciutadans, els serveis socials, els serveis sanitaris, les entitats com Càritas i altres institucions que treballen en aquest àmbit, cada vegada la coordinació entre aquests àmbits és el que assegura la personalització del servei i que hi hagi una millor atenció.
De fet, jornades com les d'avui, en les que els professionals, no, des de diferents perspectives, intercanvien o com a mínim posen a debat problemes o situacions que es poden trobar cada dia, és essencial, no, per compartir aquesta informació.
Clar, hi ha un tema molt important que és l'aprenentatge creuat entre els mateixos professionals. No? No es tracta tant de que hi vingui algú des de fora i els expliqui què s'ha de fer, sinó que posi en diàleg les situacions, és a dir, d'entrada que s'entengui que el que passa al Maresme i a la Selva no és diferent del que està passant segurament als Estats Units, a Gran Bretanya, a Holanda o a Marroc. És a dir, compartim molts problemes, però al mateix temps aquesta globalitat exigeix també respostes molt locals, no? Respostes específiques del que passa a Calella, del que passa a Arenys, del que passa doncs, a Pineda. No? I aquestes respostes exigeixen que els professionals que treballen en aquest àmbit puguin intercanviar experiències, no? I puguin aprendre uns als altres, i en aquest aprenentatge segur que al final tots en sortim millor, no?
De fet, avui es presenten diferents projectes en l'àmbit innovador, i ara vostè, per exemple, parlava del tema també de la gent gran, no? En el cas de Calella hi ha un programa que es diu Cuida'm, que és un programa en el que també diferents agents hi participen per tal de que la gent gran pugui estar controlada, en el sentit de que sàpiguen que puguin estar tranquils, exacte, de que la societat, la gent que està al seu voltant, doncs els coneixen i estan allà per, com a mínim, ajudar-los en cas que necessitin ajuda.
Sí, sí, és un programa segur molt semblant al que, per exemple, a Barcelona, que el conec bé, se'n diu Radars, no? Per exemple, Radars és un programa que el que fa és intentar activar la societat civil, el teixit social, les botigues, les farmàcies, els de la caixa, els que ven diaris, perquè puguin detectar persones que poden tenir problemes de solitud, que poden tenir problemes de no estar ben ateses, i això activa, diguem-ne, la xarxa social i activa els serveis socials per atendre'ls millor, no? No hi ha res pitjor, diguem-ne, que aquesta cosa que a vegades passa a les ciutats o als pobles com Calella o altres pobles d'aquí del Maresme, o altres ciutats del Maresme com Mataró, que són grans, que és la sensació de que vius i ets veí dels estranys, no? Pues aquest veïnatge d'estranys requereix també vincles, no? Elements de vincle que et permetin sortir d'aquesta situació, no?
I també hi ha, per acabar, simptomàtic, no?, que 200 persones avui s'apleguin aquí en aquestes jornades de treball social. Vol dir que hi ha inquietud, no?, per part del col·lectiu de treballadors socials i de persones que estan vinculades directament a aquest servei, a aquest sector.
Clar, és el mateix que jo deia abans amb això del canvi d'època. A mi em preocupa el que jo estigui fent les classes com Fray Luis de León a la Universitat del segle XVI i davant tinc alumnes que tenen tots els ordinador obert, no? Bueno, vol dir que jo haig de canviar la meva manera de fer classes, no?, de les que feia fa 30 o 40 anys. I molts professionals se'n donen compte, la seva activitat diària, de que han de repensar coses, no? Llavors aquestes jornades són un moment òptim, no?, per repensar coses, per sentir, no?, opinions diferents, per pensar si ho estàs fent bé o no ho estàs fent bé, com pots millorar, i això em sembla que és l'element central.
Senyor Subirats, gràcies també per haver-nos atès avui a nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Aquestes jornades, com us expliquem, s'allarguen, han començat a primera hora del matí, a les 9, i s'allarguen fins a 2:45 de la tarda, amb diferents ponències, també amb aquesta taula rodona que ara us explicàvem, i amb la presentació de 5 projectes. I per acabar, també volem conèixer com ha estat el plantejament d'aquesta 5a jornada de treball social, que, recordem, està organitzada per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, i en aquest cas tenim a la seva coordinadora, que també ens acompanya, que és la Rosa Mejía. Bon dia.
Hola, bon dia.
Una mica com, Rosa, com heu plantejat la jornada d'avui. Tu ets treballadora social, oi?
Soc treballadora social i aquesta jornada la coordino jo. Aquesta vegada, aquesta edició, la volíem dirigir una mica a l'entorn de parlar sobre terme innovació en el camp de la intervenció social. Innovació no tan entesa des del punt de vista tecnològic, que també dedicarem uns espais a parlar d'això, sinó més com la capacitat o la necessitat de crear i de donar respostes diferents i noves a la nova situació que ens estem trobant.
Són situacions molt noves, no? En el dia a dia que us trobeu des de l'àmbit social?
Bueno, tots
coneixem... Treballador social?
Tots coneixem una mica tots els canvis que hi ha hagut, no? Home, pues són situacions que ja teníem i sí, necessitats noves que estan sorgint a nivell de vivenda, a nivell de tecnologia, també, bueno.
I com ho heu plantejat, ara ho hem dit, no? Hi haurà una taula rodona amb diferents ponents i també la presentació d'aquests projectes una mica per posar en valor i en pràctica el que heu explicat, no?
La jornada ha intentat estructurar en un espai més de reflexió, que és la tertúlia, farem un cafè amb els tertulians perquè facin reflexionar una mica al voltant del concepte d'innovació i de quins són els facilitadors i les dificultats que tenim a l'hora de crear projectes nous. I llavors una part molt més pràctica, que és on es posarem 5 experiències, que ja s'estan fent o al nostre territori o fora d'ell, i que pensem que totes tenen aquesta part que és d'adaptar-se a una forma de treballar diferent o adaptar-se una mica a les noves necessitats que estan sorgint.
Són 200 professionals que, dèiem, són de l'àmbit de serveis socials, no?
La majoria de professionals són de l'àmbit del treball social, ja sigui en l'àmbit més de serveis socials o l'àmbit més sanitari. I aquí hi ha molta gent d'hospitals, d'ambulatoris, de serveis socials de primària. També hi ha representants d'algunes entitats socials i d'algunes empreses que treballen en l'àmbit sociosanitari.
Rosa, gràcies també per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.
5-7.9 FM.
De la papereria Roger de Calella, molts en diuen la papereria de la sort. Sí, de la sort, perquè a part de trobar-hi el que necessites en material escolar, en articles i consumibles d'oficina, en complements i regals de qualitat, pots participar en els diferents jocs de la sort de manera personal o amb les penyes. Primitiva, Quiniela, Euromillón, no et quedis sense. Papereria Roger, carrer Amadeu, cantonada Jovara, al costat de l'estació de Renfe de Calella.
facebook.com/radiocalella, Twitter, @radiocalellatv.
Aquest diumenge es fa l'última representació de la programació del concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella, que convoca joventut artística al Teatre Orfeó. S'hi representarà l'obra Descalços pel parc, un text original de Neil Simon que tracta sobre la vida en parella.
S'acaben de casar i s'instal·len en un sisè pis d'un bloc sense ascensor i que cau a trossos. Són en Pol i l'Arlet i a Descalços pel parc, una comèdia de situació, descobrim com són els seus primers dies de convivència. El que havia de ser el principi idíl·lic d'un matrimoni feliç s'acaba convertint en un cúmul de despropòsits, que encara es fa més gran per la presència de la mare, d'ella i l'extravagant veí de dalt. Francesc Playà, el president de Joventut Artística, com cada setmana ens presenta aquesta obra que entra a concurs de la mà de la companyia del Centre de Canet de Mar.
L'obra relata la història d'una parella de recent casats. Aquesta comèdia romàntica tracta amb subtil ironia els primers dies de convivència d'una parella de recent casats, on es fa evident el contrast de les seves personalitats.
L'obra del famós dramaturg nord-americà Neil Simon es posarà en escena aquest diumenge al Teatre Orfeó Calellenc a partir de 6:45, entrades a la venda el mateix diumenge al migdia a taquilla, també una hora abans de la representació.
Més coses, al concert de Louis and the Will Fires a l'Screaming Festival del 2012 apareix el documental Los Will Ones sobre la relació entre el productor d'origen irlandès Reb Kennedy i els grups del seu segell discogràfic Will Records. El treball, premiat a festivals de cinema de Dublín, Canadà i Holanda, entre d'altres, està disponible en línia actualment i per un temps limitat.
És un documental sobre la subcultura rockabilly i de l'activitat també del segell discogràfic nord-americà de música indie Wild Records del productor Reb Kennedy, que inclou en el seu relat audiovisual una de les actuacions a l'Screaming Festival que se celebra a Calella. És la del grup, com dèiem, Louis and the Wild Fires, l'any 2012 a la fàbrica Llobet Guri, molt aplaudida pels seguidors de la música dels anys 50 que van aprofitar aquell concert per fotografiar autografiar-se i demanar autògrafs al cantant Luis Arriaga. Així queda recollit en aquest documental. És un treball de la productora Jessica Golden sota la direcció d'Eli Salomón, que es pot visualitzar de forma gratuïta a la plataforma Casset. Los Wild Ones ha estat reconegut per la crítica i també ha recollit guardons arreu del món en festivals de cinema especialitzats, a banda també d'haver obtingut la catalogació de Has de veure'l del diari Los Angeles Times.
Qui no s'atreveixi amb els 21 quilòmetres de distància de la mitja marató Costa de Barcelona-Maresme aquest any tindrà la possibilitat també de participar en aquest cas en una cursa paral·lela de 5 quilòmetres amb sortida també aquest diumenge, però 5 minuts més tard que la resta d'esportistes. És una de les novetats que presenta la prova en aquesta nova edició sota l'organització de G-Sports.
La mitja marató Costa de Barcelona-Maresme és una de les proves oficials del calendari del Gran Premi Challenge de la Diputació de Barcelona de mitges maratons, que es disputarà, com dèiem, aquest diumenge a partir de 9:45 del matí amb un recorregut totalment pla. De fet, aquest és un dels principals atractius de la cursa, possibilitant doncs als esportistes aconseguir marques molt i molt interessants.
Manel Vicente, director de G-Sport i de la mitja, avui en directe ens acompanya a l'Info Migdia. Manel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ja teniu tancades les inscripcions. Quants corredors tindrem en competició aquest cap de setmana a Calella, Pineda, Santa Susana i també arribant fins a Malgrat?
Bueno, ens hem quedat aquest any, no hem superat el miler, per tant, estem a prop del miler, però satisfacció perquè, bueno, una prova que s'acosti a prop d'un miler de participants, com estan les coses ara, que hi ha un calendari molt farcit, ja no només de mitges maratons, de curses de 5, de 10 quilòmetres, fins i tot de maratons, que abans només n'hi havia una a Catalunya, n'hi ha més d'una, doncs hi ha una gran oferta doncs, de proves esportives, BTT, triatló, duatlons. Llavors, cada vegada els organitzadors se'ns fa més complicat omplir o exaurir dorsals, no? Llavors, bueno, hem tancat una inscripció prou satisfactòria i el diumenge esperem que tot sigui un èxit, no? Que el temps també ens respecti, que sembla ser doncs, que avui tindrem aigua, però que les properes hores tot es anirà millorant i, bueno, doncs, que tinguem molta sort el diumenge i bé, que sobretot que ho dim, els populars i també dels esportistes d'èlit que puguin estar amb el seu nivell. I amb les fèmines, per exemple, tenim un gran cartell. Hem posat el dorsal 1, 2 i 3 a tres noies que ja han vingut aquí i ja havien guanyat en edicions anteriors. Per tant, bueno, tot promet que tinguem un bon espectacle també al capdavant de la cursa.
Feia referència ara a la Has Navajón del Futbol Club Barcelona, aquesta atleta que ha guanyat 3 vegades, no?, la mitja, i també arriben forts els atletes de la Sansi.
Així és, la Sansi realment aquí ens portarà, tant en categoria masculina com en categoria femenina, porten un molt bon nivell. Jo destacar la part femenina, que per això hem donat també, més a més, el dorsal 1 a la Hasna, el dorsal 2 a la Janet Becerra i el 3 a la Raquel Parrado. Aquestes dues darreres, doncs la boliviana Janet Becerra ja havia guanyat el 2014 i 2016, ara està al club la Sansi, i la catalana Raquel Parrado, que llavors era amb la Unió Colomenca, va guanyar el Campionat de Catalunya el 2012 i es va fer aquí a Calella. Ara també està al club la Sansi. I ja només aquí en categoria femenina, que veiem que hi ha dos noies del club de la Sansi que tenen opcions de victòria i li faran ombra, com dèiem, doncs, a la Has Navajón del Futbol Club Barcelona. En categoria masculina, els dos màxims favorits també són del club de la Sansi, per tant, creiem que aquest club tindrà un paper important en aquesta mitja marató, sobretot a les posicions del capdavant, no? Tenim el marroquí Redouane Nui, que seria potser el que té més bona marca i, per tant, té el màxim aspirant a guanyar, però ve molt fort el letó Dimitri Serjogins, també del club la Sansi, que va guanyar recentment la darrera prova del nostre circuit maresmenc de cross, que no descartem res, que també pugui baixar a l'hora 8 en aquest circuit, que de fet des de l'organització estem molt satisfets també perquè en totes les edicions des del 2009 aquesta prova sempre el guanyador ha guanyat en menys d'una hora 8. Això vol dir que és de les proves, això confirma que és de les proves més ràpides de Catalunya i fins i tot doncs, més planes d'Europa, no? Llavors això està fent doncs, que atletes molt destacats puguin venir aquí a batre els seus rècords, no? I atletes populars que es fixin en aquesta prova com a objectiu per venir a millorar la seva marca personal.
Manel, ràpidament, parlaves d'aquesta múltiple oferta i cada vegada més gran de proves esportives que fa que els organitzadors doncs, potser no arribeu a exaurir tots els dorsals, però vosaltres també contribuïu a fer-se encara més aquest calendari oferint aquesta cursa de 5 quilòmetres. No sé què us porta o què us ha motivat a fer aquesta doble cursa, no?, aquí a Calella.
Clar, aquí s'havia de fer que tècnicament es pogués fer paral·lelament les dues proves, no? És la tendència que ja estan fent altres mitges maratons de renom al país. O sigui, si intenta posar una prova paral·lela que el que permeti ser que hi ha gent que no s'atreveix amb els 21 quilòmetres, doncs, sortir i es pugui posar un dorsal i participar. Llavors, aquell que vol participar-hi, 5 quilòmetres a una distància, doncs, molt amena, que la podem fer tothom pràcticament, i els 21 ja fan més respecte, i aquest era l'objectiu que fèiem, i per omplir més dorsals, també és aquest al·licient que busquem alternatives, perquè com que hi ha tanta oferta, doncs diguis, aquí no només que vinguin els que volen fer 21, no? Sinó que també donem l'opció, en aquest cas de fer un 5, potser un altre any, doncs una prova infantil el dia abans, com es pot fer aquí l'Ironman, que es fa l'Iron Kiss el dia abans. Bueno, són coses que l'organització ha de mirar si tenen cabuda i si es poden doncs sincronitzar amb tota la logística que ja porta aquest esdeveniment.
Manel, i ja per acabar també recordem demà la Fira del Corredor en presència també nostra de Ràdio Calella Televisió, oi?
Sí, farem la Fira del Corredor, que moltes proves grans es fan en un pavelló, en un recinte tancat. La nostra des del primer any doncs la vam portar al carrer Església, perquè aquí convisquin doncs l'esportista que va recollir la samarreta, el dorsal, el dia abans, i la gent, el públic, que venen per Calella, gaudir doncs del comerç de Calella, no? Aquesta sintonia, entre aquesta sinergia entre el públic i l'esportista, que fa doncs que entre el carrer Balmes i el carrer Cervantes, en aquest carrer Església, doncs això l'omplim de carpes.
Hi hagi tota l'activitat.
I ja l'ambient, ja comença l'ambient d'aquest esdeveniment esportiu, que el diumenge serà una gran festa.
Gràcies, Manel. Que vagi molt bé. I nou cap de setmana esportiu també amb els equips de futbol, de bàsquet i d'handbol que lluitaran per aconseguir sumar més victòries i també per continuar optant a l'ascens, inclòs el títol de la Lliga. Repassem tota l'agenda amb Badó i Chart.
Parlem d'handbol. La Unió Esportiva Handbol Calella tornarà a jugar a casa dissabte a les 8 del vespre contra un rival directe per la lluita per l'ascens, el Sant Andreu. Els nostres són tercers i una victòria aquest cap de setmana despenjaria un equip que també té com a objectiu estar dins de la zona d'ascens. Aquest partit el podreu seguir en directe a través de la web de Ràdio Calella Televisió. I en bàsquet, el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls es desplaça a la pista del Santa Susana. Un partit en principi assequible pels de Paco García. Els nostres ara mateix són segons, amb les mateixes victòries que el líder, el Sant Feliu. El partit començarà a les 5 de la tarda. Les noies jugaran a la pista del Lliçà d'Amunt dissabte a 8:15, amb la clara intenció d'aconseguir la sisena victòria seguida. I pel que fa al futbol, es desplaça al camp del Mataró Atlètic per a les 3 de la tarda jugar el seu partit. Els de Joan Freixer són ara mateix tercers i han de guanyar per intentar reduir diferències amb el líder, el Rocafonda.
I abans del temps, us recordem que aquest cap de setmana hi ha canvi d'hora. La matinada d'aquest diumenge 26 de març es fa el canvi d'hora per adaptar-se a l'horari d'estiu que regeix a tots els països de la Unió Europea. Quan siguin les dues, s'hauran d'avançar les agulles del rellotge fins a les 3, el que significarà que tindrem una hora menys per dormir. El canvi s'aplica sempre l'últim diumenge de març, coincidint amb l'inici de la primavera astronòmica. Dolors.
Aquest horari d'estiu, el que entrarem diumenge de matinada, es mantindrà fins l'últim diumenge del mes d'octubre. L'objectiu és ajustar la jornada laboral a les hores de llum disponibles. Es farà tant de dia com de nit més tard que fins ara. Els defensors del canvi expliquen que el fet de guanyar una hora de llum té una repercussió positiva en el negoci de la restauració i l'oci, que l'estalvi potencial en despesa elèctrica és d'uns 300 milions d'euros aquí a Espanya. No obstant això, els detractors posen en qüestió que hi hagi beneficis i que, en tot cas, aquests no compensen els perjudicis que provoca en l'àmbit de la salut.
Gràcies, Dolors. Bon cap de setmana.
Fins dilluns.
I a canviar el rellotge. Ara el temps. Joaquim Serra, bon dia.
Molt bon dia. Avui esperem canvis importants a la situació meteorològica. De fet, durant tota la jornada la nuvolositat serà abundant aquí al Maresme i ja aquest matí començant a caure les primeres precipitacions, de moment de caràcter feble, però que s'aniran produint al llarg del matí, migdia i bona part de la tarda. El gruix d'aquesta pertorbació, que ja fa dies que anem anunciant, ens creuarà entre aquesta nit i matinada. Seran les hores quan les precipitacions en localment intenses podran acompanyar-se amb tempesta i amb ventades fortes que poden superar els 70 km per hora. Per tant, precaució aquesta pròxima nit i matinada, perquè les pluges poden ser importants i també les ventades destacables aquí al Maresme. D'entrada, les temperatures avui més baixes, tant màximes com mínimes, ambient relativament fred als centres del dia, i de moment fins a mitja tarda la situació marítima estarà dominada per la maror, amb àrees de forta maror al llarg d'aquesta pròxima nit. Pel que fa a la previsió precisament d'aquesta nit, pluges generals abundants, poden superar els 40-50 litres per metre quadrat en molts punts de la comarca, fins tot més importants aquestes precipitacions cap a la serrada litoral, i de cara a demà, ja a primeres hores del matí, deixarà de ploure cap a les 8-9 del matí a molt estirar, i durant la resta del dia no esperem precipitacions aquí a la comarca, això sí, encara força núvols, ben bé fins al migdia, més clarianes a la tarda. Els vents de Garbí seran moderats demà a primeres hores del dia, després s'aniran afeblint amb el pas de les hores.
Marxem, arriben les notícies en xarxa, edició migdia. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.